Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat ha viscut un cap de setmana intens amb el carnaval repartint gresca arreu de la ciutat. La presa de poder del Gall dijous va ser el tret de sortida d'un cap de setmana farcit d'activitats. Dissabte ha estat el dia gros amb un ball de gitanes multitudinari amb 648 dansaires i la rua de comparses on les crítiques a les retallades en cultura es van posar de manifest. Sentim el membre de la comissió de gitanes, Julià Mestieri, valorant l'afluència del ball de gitanes 2024.
Hem tingut molta sort perquè la pluja ens ha deixat ballar. Agraïm moltíssim a balladors i balladores tota la feina que han posat, tot l'esforç, totes les ganes, tota la il·lusió. No té nom, és increïble aquesta ciutat. Lamentem una mica tots els problemes que hem tingut preparar les gitanes aquest any. Esperem que l'any vinent no sigui així, hi ha marge de millora.
Aquest diumenge ha estat el torn del ball de gitanetes amb la canalla gaudint de la cultura popular i tradicional. Els districtes i Vall d'Oreix també s'han sumat a la celebració. Cugat Mèdia ha seguit el carnaval durant tots els dies i trobareu vídeos de cadascuna de les activitats, així com un resum al web www.cugat.cat. El Consell d'Alcaldies del Consell Comarcal del Vallès Occidental, on està representat l'Ajuntament de Sant Cugat, va aprovar dimecres passat una declaració per demanar a la Generalitat afrontar de manera urgent les inversions necessàries per garantir el subministrament d'aigua. És una de les demandes de les alcaldesses i alcaldes de la comarca, juntament amb la petició d'un diàleg imminent i una actuació coordinada i consensuada amb els ens locals per definir les restriccions de les fases 2 i 3 d'emergència. Veïns de Volpelleres ha convocat una concentració per reclamar que el camp de futbol del barri, al carrer de Víctor Català, deixi d'utilitzar-se com a aparcament gratuït els caps de setmana. La protesta està prevista per el 25 de febrer a les 12 del migdia. En un comunicat, l'Ajuntament assegura que aquesta és una mesura temporal, ja que per motius pressupostaris no s'ha pogut renovar el conveni amb Promusa per mantenir obert l'aparcament de Volpelleres Centre els dies festius. Segons el consistori, obrir aquest espai costava 28.000 euros cada any. I en clau esportiva, el vòlei Sant Cugat ha perdut 2-3 davant la Barca Menorca a la jornada 17 de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques han igualat un 2-0 en contra per acabar perdent en el tie-break davant un conjunt menorquí que ha jugat millor al 5è set. El pavelló de Vall d'Oreix s'ha omplert de gom a gom per presenciar un dels millors partits de la màxima categoria del vòlei estatal. Les de Rafa Ruiz mantenen la tercera posició després del punt sumat. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per sintonitzar-nos al 91.5 de la freqüència modulada Ràdio Sant Cugat, també en streaming a través de cugat.cat i, com sempre, després disponibles al nostre podcast que el teniu en diferents plataformes, com per exemple iTunes, iBooks, Amazon Music, Spotify o YouTube, entre d'altres. Aquest programa, com sempre, el fem amb l'amic Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, Esteve. Doncs molt bé, encantat com sempre de fer ràdio, encantat com sempre d'estar aquí a la Maroteca i de comentar doncs tot el que escoltem, perquè ens porta records molt agradables, i si no ens porta records, doncs ens porta reflexions, que això també està bé. Recordar i reflexionar.
Sí, perquè de fet, recordant, doncs això, penses coses que van passar o que vas fer tu, o de com era el mitjà, perquè el nostre mitjà al llarg del temps s'ha anat canviant, potser no en essència, però sí que totes les aplicacions digitals, sobretot, i a nivell tècnic, tot el canvi que hi ha hagut, doncs ha fet que ara mateix sigui factible fer ràdio en condicions que abans eren pràcticament inimaginables, no? Per exemple, el fet de tenir una unitat mòbil, doncs abans suposava haver de tenir un cotxe amb una antena que s'havia de connectar amb un aparell de ràdio a l'emissora per poder transmetre aquesta senyal de la mòbil. Però és que actualment, amb un mòbil, pràcticament no amb una mòbil, sinó amb un mòbil, ho pots fer tot.
Sí, és així. Fins i tot, i parlo per experiència, que ja ho vam explicar una vegada, amb una gravadora digital no me'n vaig en sortir i vaig acabar amb un mòbil. I va fer una gravació amb una qualitat increïble.
I si l'haguessis volgut transmetre en directe en aquells moments, ho hauries volgut fer perfectament.
Sí,
és a dir, que tot
sí.
Són avantatges, no? I, de fet, tu i jo en aquests moments estem remotament connectats, com és la forma més habitual de fer aquest programa, en dos estudis diferents, amb una taula de so que és exactament la mateixa, però sí. I amb uns micròfons molt semblants i amb uns auriculars iguals, també, però estem a la distància, estem a una mica més de 30 quilòmetres i sense cap problema podem fer ràdio.
Sí, és així. Gràcies a aquestes comunicacions i aquests sistemes de veu IP a través de la xarxa, que és una meravella. I bé, tenim uns equips més apanyats, sobretot tu com a tècnic, no?, i com a editor del programa, però vaja, jo amb l'equip que tinc aquí, que tu em vas aconsellar, doncs també, fins i tot amb menys també faria, però vaja, ens dona aquesta llibertat, no?, que és el que dèiem, no?, podem estar... Més d'una vegada ho hem comentat. Podem estar cadascú a casa seva i anem a fer ràdio? 5 minuts, ja estem connectats fent ràdio.
Molt bé, doncs avui us proposo parlar precisament del nostre mitjà, de la ràdio. Ja hem fet diversos especials a la ràdio. Aquest serà el 5è capítol que dediquem al nostre mitjà com a tal. Com ho farem? Doncs com ja hem fet altres vegades, posant breus talls que facin referència a diferents moments històrics de la ràdio, entre els quals la celebració del Dia Mundial de la Ràdio, però també punxant algunes cançons que precisament parlen de ràdio. I per tant, doncs, aquesta dicotomia és interessant. Començarem per això amb un tall molt curt, que és teu, a més, és una de les teves primeres col·laboracions radiofòniques que vas fer a Ràdio Rubí, al Joc de Dames, quan feies entrevistes al carrer. Va, una breu ressenya del que tu recordes d'aquella època.
Doncs, per mi, el meu primer contacte radiofònic pur i dur, i a més, entre com, dur, perquè al carrer i fent entrevistes. Per tant, una experiència que em va servir per aprendre. O sigui que ens hi vam posar allò directament, com podríem dir vulgarment, a sac, al carrer i apa, en directe i parla.
Sí, sí, va ser un bateig interessant i així és com un s'espavila per tenir una mica de desenvoltura en el micròfon, no? Que això no sempre és fàcil, i més amb unes edats una mica precoces, perquè no és el mateix fer això quan ja tens unes taules, tens uns anys d'experiència, això ho he explicat jo diverses vegades, que jo actualment doncs em poso davant d'un micròfon i em fas parlar d'algun tema, i si més o menys tinc alguna referència, doncs jo vaig tirant, no? En canvi, potser fa uns anys em costava molt més i, per tant, em quedava encallat, no sabia com havia de seguir el meu discurs i em costava molt. Recordo ara, per exemple, una gravació que, a més, aquest minidisc se'n va fer malbé i es va perdre. No disposo d'aquesta gravació, lamentablement, però jo calculo que era cap a l'any 2006-2007, ja als estudis nous de Ràdio Sant Cugat, que la companya Jessica Sotodossos em va convidar a una tertúlia que es feia en directe a Ràdio Sant Cugat. Però me'n recordo després, quan ho vaig estar escoltant, que vaig pensar, però quina pena que fas. Perquè era una tertúlia que potser no era un tema que jo dominés molt, però és que no podia aportar absolutament res, em quedava parat. En canvi, avui dia, jo sé que si hagués estat en aquell mateix lloc, ho hauria fet absolutament diferent. I jo crec que el fet de també tenir programes amb tu, els quals doncs, hem hagut d'interaccionar molt més que abans i de fer un discurs del no-res, doncs això fa que t'acostumis a fer aquest tipus de tasques, no?
Sí, és veritat. Mira, a nivell personal et diré que, per exemple, quan presento l'hemeroteca, els dies que jo sóc el primer que parla, a l'inici pensava, bé, ara què dic? Vaig pensar en què dic, m'ho apunto, m'ho escric. I és veritat que, si no hi penses, quan comences a parlar et va sortint sol. No sé com, no ho puc explicar, però jo crec que, evidentment, està basat ja en una mica de pràctica, i que no cal que 30 segons abans de començar estiguis ja ensejant el discurs que diràs. O sigui, és instantani, és immediat, sobre la marxa, no? I mira, jo en aquest cas he notat com aquesta evolució, no? De dir, ja no cal que ho pensi, sinó que jo ja tiro.
Bé, jo crec que hi ha un abisme entre improvisar 100%, que és el que estem fent ara, i escriure un guió i locutar-lo després. Són dos extrems, no? Però, per exemple, si estàs en una tertúlia i vols agafar 4 notes, doncs no està mal, perquè en el moment que tu has d'intervenir, igual que fan, per exemple, els polítics en un debat televisiu, no?, que tenen el minut i mig, per exemple, d'intervenció, I clar, han de ser molt precisos i no poden estar divagant. I per tant, potser prendre quatre notes sobre allò important que vols parlar, doncs sí que és interessant, perquè així després aprofites el temps i no quedes en blanc, no? Però vaja, en qualsevol cas, el que dic, l'experiència sempre és un grau i en aquest cas crec que ho és molt. També és veritat que hi ha d'haver alguna cosa innata, perquè si a tu no t'agrada parlar o no t'agrada que t'escoltin, per exemple, evidentment no faràs això. Amb el temps es poden agafar pràctiques que permetin suplir aquelles mancances que pots tenir d'entrada, no?
Sí, tu ho has dit, eh? O sigui, primer t'ha d'agradar parlar, això està clar. I a partir d'aquí, doncs, quan t'hi acostumes, doncs te'n dones compte que el teu cervell va articulant un discurs. Però és pràctica. I, a més, quan tu t'escoltes, dius, aquí m'he encallat, podria haver dit d'una altra manera. I encara continua passant, eh? Confessarem que aquest programa, que l'audiència sap que és gravat, hi ha tomes falses, eh? O sigui, hi ha moments que dius, espera, que m'estic liant molt ara.
Crec que tenim com una hora i mitja recopilada de preses d'aquestes fallides, no?
Que jo no sé si inconscientment el saber que el programa és gravat i que ho pots canviar, automàticament el teu cervell diu, mira, doncs saps què? Doncs ho canvio.
Segur.
I no sé si indirectament fa que no t'hi esforcis, home, no ho direm així perquè quedaria lleig, és a dir, no t'hi esforcis tant, no, sí que ens hi esforcem, però pot ser que només pel fet de dir això ho podem canviar, el cervell t'autoenganyi i digui no ho pensi tan bé a l'hora de dir-ho, no ho sé. Ara, evidentment, la pràctica és la pràctica i això s'ensaja a base de parlar i parlar i parlar. I sobretot això sí, parlar ens agrada molt. Després ja estructurar i que més o menys el discurs quedi bé, doncs són hores que tu em portes, que abans ho dèiem fora de micròfon, quantes hores has portat tu de ràdio?
Moltes hores de vol, no sé quantes, però podem fer un càlcul un dia. És cert que les últimes dècades, en plural, doncs han sigut moltes menys, perquè aproximadament estem fent 2 hores de ràdio a la setmana entre tu i jo, amb 2 programes actualment, que això vol dir més o menys, això és el càlcul que jo sempre he fet, que per fer 1 hora de ràdio necessites 2, una de preparació i una de fer-la, no? Per tant, sempre és el doble, però clar, comparant això amb 7-8 hores diàries que feia abans de dilluns a divendres i alguna vegada, algun dia entre el cap de setmana també, doncs clar, hi ha una diferència molt substancial. Bé, en qualsevol cas, estàvem parlant d'un tall molt breu que encara no hem escoltat. Doncs som-hi, us l'anem a posar ara. Anem al 1997 a Ràdio Rubí, al Joc de Dames.
Se sent jove la gent de 50 anys?
De 50? Els de 50 són xavales. Sí, sí, són xavales.
Vostè creu que la gent de 50 anys se sent jove?
És a dir, jo per mi em considero jove. Jo pels altres tampoc puc parlar. Jo em considero jove i tinc 50 anys.
Sí, sí, jovencíssimo. Con 50 anys una persona és la flor de la vida. És quan poden capacitar bien lo que tienen que hacer. Sí, con 60 y con 65 que tengo yo, me encuentro jovencísima.
A veure, Lídia, tu que tens 50 anys, vostè pensa que la gent de 50 anys se sent jove?
Jo crec que sí, encara que jo sóc una mica pessimista i si tinc 22 i ja estic així, imagina quan arribi als 50. O sigui, tu en tens 21, no?
Sí.
I tu et sents jove o què?
Jo em sento ja per jubilar-me, ja.
La Maroteca de la Ràdio.
O sigui, Jordi, amb 20 anys acabats de fer, o 21, et senties ja per jubilar-te.
Sí, jo de gran sempre he sigut la meva màxima aspiració, que és jubilat. Sí, però mira, encara no puc.
Però jubilat i seguim fent ràdio, evidentment, no? Perquè això és la màxima, no?
O sigui, tot el temps del dia per fer ràdio. Això és ja
fantàstic.
Imagina't. Que bo que jo a 21, no? Dic, entenia?
Sí, perquè l'any 97, per tant 21 anys.
Jo preguntant si la gent de 50 anys se sent jove, i resulta que un servidor i un altre que conec, que estic parlant ara mateix, ens en falten 2 només.
Dos i 2 mesos gairebé.
Sí. Imagina't. Ara ens ho podem preguntar. Ens sentim joves, Esteve? Home, doncs i tant.
L'esperit sempre és jove, jo crec. Sí. Si més o menys acompanya la salut, doncs encara més. I sí, també els anys, com diem, són una experiència avançada que fa que puguis fer coses que abans no podies fer o que les puguis fer de forma més fàcil i a canvi altres no, com és obvi, no? Però vaja, això mentre l'equilibri sigui correcte entre allò de més que tens i allò que has perdut, doncs tira milles, no?
Sí, és això. Tu ho has dit, es tracta de mantenir l'esperit jove, t'has de cuidar, has de fer exercici també, ja se sap. Al final, allò que diu al final, tots sabem el que hem de fer.
I el que hem de fer ara és seguir parlant de ràdio i ara escoltar música que parla de ràdio, com aquest gran clàssic de Donna Summer. que es diu On the Radio.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Radio, amb Donna Summer. Amb aquest estil tan setanter i aquesta música que realment es va fer molt i molt famosa, perquè és que qui no coneix aquesta cançó? De fet, sempre que hem fet un programa d'aquests dedicat només a la ràdio i hem posat cançons que s'han dedicat històricament a la ràdio, tu sempre parlaves d'aquesta cançó, Jordi.
Sí, sí, sí. De fet, jo tinc el disc on surt aquesta cançó, amb un àlbum que es diu Endless Summer. Crec que és un recopilatori, però òbviament hi és aquesta cançó. I la vaig conèixer quan vaig tenir aquest disc en format CD, per la joventut que ens escolta, CD és aquella cosa rodona que es posa dins, que no es diu Spotify.
Bé, això del CD va desapareixent també. Recordem que abans teníem els CDs als ordinadors i ara és que ni això. Ja directament tens USBs i s'ha acabat. Aquí no hi ha res més.
Correcte, i portem carregadors de CDs en el maleter del cotxe.
Bueno, i quan havíem de traslladar els vinils, això sí que era una història, perquè pesen molt els vinils, eh?
Sí, 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 vas amb caixes, com amb caixes de fruita plenes de vinils. Sí. I estic content de la gent que cada vegada més recupera el vinil. A l'Instagram de l'Albert Parera, company de ràdio que tots dos doncs, coneixem, publica a vegades que ha comprat algun disc i que l'està escoltant amb un reproductor de discos de vinil, no? com una cosa ja més estic fatal,
Bé, més cerimoniosa, podríem dir, també.
Més cerimoniosa no trobo la paraula, no? No em surt la paraula, però té un punt de romanticisme, perquè sí, el so que produeix aquesta música, però després hi ha un punt de ritual, no? Del disc, que el poses, que agafes l'agulla, que la situes sobre el disc.
Jo crec que hi ha una qüestió important, també.
Maloman. Buscava la paraula maloman.
No, però el ritual que deies també em sembla molt encertat. Jo crec que també és buscar el moment per fer només allò i que res et molesti i centrar l'atenció en allò. Cosa que cada vegada costa més de fer, perquè potser el que ens crida més l'atenció, que no vol dir centrar-la en si mateix, és veure un vídeo o mirar la tele. Però, i escoltar un disc amb atenció i veure exactament els seus detalls.
Sí, això n'he parlat moltes vegades. Una cosa és sentir música quan estàs a casa i l'altra és dir, igual que algú l'agafa i és, va, llegir un llibre, vaig a sentir música. Escoltar-la. Vol dir que m'assec al sofà em poso uns auriculars o no, o sense auriculars, i em quedo sense fer res més, no mirant el mòbil mentre sona música, no, vaig a escoltar un disc, no? Dic dels auriculars perquè la diferència, per molt bo que pugui ser el teu equip de música, els matisos d'uns bons auriculars et donen unes coses que abans no arribes a sentir amb els altaveus, no?
Bé, també a l'acústica de sala, també intervé.
Tot.
Que pots tenir un gran equip i molt potent, però estàs en una sala que ressona moltíssim, o estàs al mig del carrer, que també el so s'escapa i l'aire fa que les ones es moguin, i no és el mateix, no? Bé, seguim parlant de ràdio, i en aquest cas anem a un dia de la ràdio de l'any 2017, en el qual Ricard Ostrell, des del suplement a Catalunya Ràdio, doncs feia un programa molt, molt interessant. Anem a escoltar un petit extracte d'aquell programa especial del dia de la ràdio, el suplement.
A continuació, a Catalunya Ràdio us oferim el suplement en moviment. Un programa de ràdio on es parlarà de ràdio. Des de Sabadell.
Doncs volem quedar amb l'humor involuntari, les pífies i els malsentesos que des de fa anys no adreixen la PM tant a la ràdio com a la tele.
Acabem amb un últim moment, sí. Mític també.
Molt mític aquest a Catalunya Ràdio, un butlletí de matinada en què va ser especialment difícil arribar fins al final. Sentim el nostre company per aquí. Li envio una gran salutació, Carlos Baraibar.
Hola, bon dia. El president de la Generalitat, José Montilla, alerta al govern espanyol que Catalunya podria allunyar-se definitivament de l'Estat. Entre els problemes que ha posat com a exemple, destaca el desgavell de les infraestructures i la situació de l'Estatut al Tribunal Constitucional. El president català també ha tornat a comparar la situació al TC amenaça de deteriorar i al punt de col·lapsar-se amb un cop d'estat referint-se als fets de 1936.
És brutal.
Carlos. Riure és infalible.
Un gos. Estem muntant un pollastre avui a casa meva, fent un programa del suplement en directe. També saludem al Cinto Niki, periodista del programa L'Altra Ràdio de Ràdio 4 i professor universitari. Bon dia, Cinto.
Bon dia.
Un dels meus mestres, quan vaig estudiar periodisme.
Sí, abans m'ho comentava.
Sí, Cinto Niki era imprescindible per estudiar. I l'Alba Irigoyen, que és directora de Boca Ràdio, una ràdio associativa. Bon dia, com estàs, Alba?
Hola, bon dia.
Hem convidat el Pemi, el Cinto i l'Alba perquè avui volem parlar d'altres maneres de fer ràdio. I've heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Ow, ow. Cinto, estem fent ràdio ara mateix des del menjador de casa.
Sí, senyor. Això bon menjador, t'ho han dit, sorpresos per aquest palauet sabadellès.
Exacte.
Però fixa't, quin sidral que hem muntat aquí.
No, extraordinari. Jo només canviaria les estovalles.
No t'agraden aquestes flors que hi ha, les estovalles? Però això és bo.
És per criticar.
Clar, ja ho entenc.
Algú ha de ser criticar.
Cinto, això vol dir que es pot fer ràdio des de qualsevol...
És un recurs radiofònic, sí.
Qualsevol lloc del món.
I deixa'm dir una cosa, per la felicitar el Pemi per aquest projecte que té transcendència social, demostra que la ràdio segle XXI està molt viva, sobretot als continents asiàtics i africans, la típica ràdio hertziana analògica de freqüència modulada. No fa gaire anys, una de les dirigents d'UNESCO deia que està molt bé internet, que està molt bé la telefonia mòbil, però que per moltes comunitats encara el mitjà radiofònic era el mitjà transcendent. No hem d'oblidar que avui internet està present no només a un 40% de la població mundial. Encara és minoritari, ni que perquè sembli que estem a Sabadell, lloc avançadíssim, internet ens ho ha de resoldre tot. No? I projectes de la freqüència modulada a Bolívia, a les selves de Brasil, al Perú, a l'Àfrica, la ràdio està molt viva, igual que ho segueix estant viva, analògicament o digital, a casa nostra per altres motius i a través de l'streaming i a través del podcast, que té moltíssimes avantatges.
El kit bàsic per això, per començar a fer ràdio, quin seria?
Les ganes. Claríssim. Es veu en el teu cas, Ricard, es veu en el cas de la Mercè, gent que porteu temps. Si no hi ha ganes, si no hi ha esperit de comunicació, és impossible. Sigui una emissora gran, Catalunya Ràdio, petita aparement de recursos, els companys de Boca Ràdio fent una feina magnífica, les emissores lliures, alternatives, però interessant. Les ganes, fonamental. I després veure que la tecnologia a dia d'avui, des de fa uns anys, això sí que és interessant, de la digitalització d'internet, ha igualat els grans mitjans, Catalunya Ràdio, per exemple, enfront del que pot fer ara Boca Ràdio a través dels seus podcasts, a través del seu streaming. Abans hi havia una diferència abismal de material, magnetòfons, estúder, cos econòmic, taules, claríssim, però el Pemi que ha pogut col·laborar a muntar una emissora allà, ara amb un Audacity, amb un programari molt simple, es pot fer ràdio a les escoles, ple de mestres de Catalunya, sobretot dones que fan ràdio a les escoles, amb l'Audacity, amb un podcast i sobretot les ganes de comunicar i d'explicar coses.
Toni Bassas.
Bon dia, són les 8. Avui, últim dia del mes de maig, és el segon dilluns de Pasqua i tenim el país funcionant a dues velocitats. Hi ha els que treballen i els que fan festa. I a la tarda hi haurà un altre tipus de doble velocitat, la dels que s'embussin i la dels que no, durant operació tornada. És festa a Barcelona, recordem-ho.
Durant moltes èpoques de la meva vida vaig pensar que la ràdio ho era tot per mi, perquè va ser primer una fàbrica de somnis i un vehicle pel coneixement del món, i després va ser la meva feina. I amb les hores que hi posàvem, més que la meva feina, va ser la meva vida. Tinc consciència d'haver-li entregat a la ràdio moltes hores de son, de feina. També ha estat una fàbrica imparable de satisfaccions. És una part molt íntima de mi, no? Naturalment, de la ràdio guardo molts records. Si me'n vaig a l'època de la meva infància, la ràdio està profundament vinculada en un moment de màxima emoció com eren els partits del Barça. Abans que el Puyol es posés a transmetre en català l'any 76, jo escoltava les transmissions que feien a Ràdio Peninsular professionals de la talla de Josep Félix Pons o Miguel Ángel Valdivieso, o a Ràdio Reloj de Ràdio Espanya, a José Luis Fernández Abajo.
Segona hora del matí de Catalunya Ràdio.
Josep Cuny,
la Ràdio Nacional de Catalunya. El contestador automàtic continua funcionant. D'aquí uns instants tindrem oportunitat d'escoltar els oients que van trucar ahir per parlar del decret de reducció del subsidi de l'atur, de la convocatòria de vaga pel dia 28. El tema central, l'eix vertebrador de la tertúlia que han tingut durant la primera hora del programa, Albert Viladot, Joan Barril i Josep Faulí.
De tots els programes que vaig fer, vaig aprendre. De tots els programes que havia escoltat, em vaig treure conseqüències positives. De totes les experiències frustrades, també vaig aprendre què no hauria de tornar a fer. És un cúmul.
Aquestes eren les paraules de Federico Trillo, portaveu del Partit Popular a la Comissió de Justícia i Interior al Congrés dels Diputats, ara fa uns instants en directe a aquest mateix programa. D'aquí uns minuts, el vicepresident del Govern Central, Narcís Serra, i després de les notícies de les 10, Miquel Roca. Altres convidats avui per repassar la situació que està vivint aquest país arran de l'afer dels GALP. A partir d'aquest moment i durant l'última mitja hora del programa, tot aquell amic i oient del matí de Catalunya Ràdio que vulgui enviar la seva més cordial salutació i retre també un senzill però sentit homenatge a la Mari Sampere, sàpiga que a través del 2017474, 93-2017474, pot deixar el seu nom, per tant, el seu testimoni.
La ràdio és la banda sonora de la meva vida.
Demà és el Dia Mundial de la Ràdio, el suplement.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Biblioteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
La ràdio que ens emociona, que ens fa viure, podríem dir, més, una mica en la línia que deia l'Antoni Bassas, que hi va dedicar la vida, perquè al final és un munt d'hores que has de destinar per poder fer una hora de directe. I a més, amb una coordinació amb moltíssima gent, perquè no és el mateix fer ràdio un sol, cosa que jo puc dir que faig moltes vegades perquè és molt senzill fer un programa de música, el pots fer perfectament sol, però, per exemple, el que estem fent ara tu i jo és un programa de dos amb continguts que estem aprofitant de gravacions que ja s'han fet, però, és clar, per recuperar aquestes gravacions, primer les has de localitzar, les has de tenir, després, un cop les tens, has de seleccionar a veure què és el que posaràs, agafes un fragment. Després, abans que tot això, has d'haver demanat permís per poder emetre tot aquest material, aquestes gravacions, als seus propietaris. És a dir, que vulguis que no, hi ha una feina molt important. Després ja, evidentment, ve doncs, la publicació, en el nostre cas, a xarxes socials, a les plataformes de podcast, tot això també és una feina que també hi és i que és implícita, no? Però només el que és estrictament fer una hora de ràdio, hi ha molta feina al darrere.
Sí, de fet és una constant, no?, que molts locutors que hem entrevistat ho han dit, que t'hi dediques molt, en Basté, quan el vam entrevistar, ho comentava també, o ha comentat en moltes altres entrevistes i altres entrevistes que hem sentit, del Clapés, de tots aquests presentadors que han fet magazins, matinals, tardes, i parlant d'això, no? De la quantitat d'hores dedicades. No només és l'estona, això és com... Mira, posem l'exemple que vas imposar, no? De la competència dels Oscars. Aquell programa que només, entre cometes, dura una hora en antena, això sí, cada dia, deuen ser hores de preparar el programa. Sembla molt fàcil, passa molt ràpid, l'escoltes en una hora i ja està. Però hi ha molta feina al darrere.
Sí, sí, sobretot en el guió, però després també en la interpretació del guió, perquè si ells dos, en principi, no acostumen a intervenir directament en el guió, en l'elaboració del guió, doncs després l'han de llegir per interpretar els seus personatges correctament, no?
Correcte.
Per tant, hi ha una feina al darrere brutal. Bé, seguim en aquest programa especial que dediquem, com no, a la ràdio, com sempre ho fem, però avui parlant del mitjà, sobretot. I ara anem a un tema que em fa molta il·lusió de punxar, perquè és dels que m'agrada més de tota la discoteca de casa meva, que és de Pink Floyd, i que no parla de ràdio, és Wish You Were Here, però hi ha un soroll de la ràdio en ona mitjana, imaginem sintonitzada en alguna casa, i és un efecte de so molt curiós el que hi ha entre la cançó Have a Cigar i Wish You Were Here. Començarem ara amb el final de Wish, de Have a Cigar, on veureu que hi apareix, doncs, un punteig una mica funky de la guitarra de David Gilmour, que acaba amb un efecte de so amb el qual es nota, doncs, un efecte que ve a semblar una ràdio d'ona mitjana d'aquella època. Escoltem-ho.
Lead role in a cage.
Doncs aquí teníem aquesta cançó preciosa de Pink Floyd, Wish You Were Here, es va publicar el 1975, i ara anem a descriure una mica el que hem escoltat, Jordi, perquè com que hi ha bibliografia al respecte, em sembla interessant fer-ho. I és que es fa un procés del so per simular aquesta ràdio d'ona mitjana, i es volia donar la impressió que el guitarrista estava tocant en una sala amb la ràdio posada. I a més, se sent un moment en el que hi ha com una tos. Doncs aquesta tos, segons diuen els rumors, era la tos de David Gilmour, fumador empedernit en aquella època, i quan va escoltar la gravació, la seva pròpia tos, va dir, doncs mira, saps què? Ja queda bé, ho deixem així. Segons ell va desmentir després, uns anys després, aquesta informació no era així, però potser sí que era una mica l'efecte que es volia donar, perquè si no, per què havies de gravar aquest disc amb una tos, no? Però bé, en qualsevol cas, doncs, se sent aquest efecte molt ben realitzat de l'ona mitjana mal sintonitzada, no? I aquestes interferències, no?, que se sentien quan estava a la ràdio que no l'acabaves de rebre bé, o passaves en un lloc amb el cotxe, per exemple, que hi havia alguna cosa que es colava dins de la ràdio, no?
Sí, se sentia com un fil musical, com un fil de guitarra que pujava i baixava, com un xiulet que anava pujant i baixant, no? Aquesta modulació, no? Fet amb la nota. Bé, clar, any 75. No, aquí no hi ha softwares digitals per crear efectes.
No, hi havia sintetitzadors.
Hi havia sintetitzadors, ja teníem l'època dels sintes, no? Però vaja, no és allò que... No, jo t'agafo l'original, selecciono aquest tros, el converteixo en ràdio, agafo un efecte i això t'ho faig en 10 minuts. Aquí hi havia més artesania. Jo crec que això és el que li dona valor.
Sí, per exemple, es feien efectes, doncs, passant una gravació en un altaveu que estigués disposat d'una manera que fes un eco o que hi hagués un filtre fet de forma 100% natural, no?, i manual.
Sí, sí, sí. Mira, jo tenia un orgue elèctric a casa que a l'efecte de la reverb era un altaveu muntat sobre un eix que donava voltes.
Fixa't, val? Molt enginyós.
I era un altaveu motoritzat que feia voltes i, clar, l'altaveu, hi havia un moment que enfocava cap a la reixa de sortida de so, però l'altre, quan donava al final, estava al revés, no? O sigui, anava girant, i aquest pop, 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 imagina't. O sigui que, i clar, era artesania, ara ho faries amb un, doncs això, amb un efecte digital, però en aquest cas era així, i la sensació era molt maca.
Molt bé, ara anem a coses maques també i divertides en aquest cas, que ara et diré, a veure, aquest suggereix el nom d'Il·lustres Execrables.
No, sí, sé qui són, els Il·lustres Execrables. Sé qui són. Precisament en parlàvem que abans que en el programa del Basté, els divendres, a última hora, surten aquests Il·lustres Execrables dins de l'última hora de programa que batejada com ens fotran fora.
Molt bé, doncs en aquest cas són els Il·lustres Execrables a dins del versió RAC1 en un dia mundial de la ràdio. I anem a escoltar un fragment d'aquesta entrevista que, com sempre, és interessantíssima.
Xavi Bundó, editor del Via Lliure.
Hola.
I el Xavi Bundó ve acompanyat del Santi Jiménez i el Malcom Otero.
Ai.
Els Il·lustres Execrables.
Ai, ai.
Doncs avui, Malcom, Santi, us fem una proposta que és convertir Marconi en un il·lustre execrable. Què podeu explicar?
Que cantó fosc, Marconi.
Marconi és un farsant. Sí, sí, sí.
Hosti, ja comencem?
No, no, passem... Però, bueno, és que la ràdio està feta de farsants i...
Ah, molt bé.
I no miro ningú,
i tant.
Començant per nosaltres mateixos, i tant, segurament.
I tant.
Som tots uns impostors, no? Però com a impostor, més enllà de... d'això. Marconi què és? És aquell, com bé sap el senyor Marconi,
sí,
vostè el va conèixer.
Jo vaig conèixer i li vaig dir, hauries de fer un invent, una cosa com una ràdio. Li vaig donar la idea.
Com una ràdio?
Sí, com una ràdio.
Com una
cosa que es pogués escoltar a casa.
Es
pogués escoltar a casa, li vaig dir.
Com ràdio pilotes!
Exacte, ràdio
pilotes.
Pogués sentir de fora vila.
A veure, per què us serveix Marconi? Perquè quan fan les preguntes aquestes al Tibri, al Pursuit,
sí,
o aquests concursos de preguntes,
sí,
en què caus amb un forat, o et tiren pintura a la cara, o et tiren a les serps i tal,
sí,
i et pregunten, qui va ser l'inventor de la ràdio? Tu has de dir, Marconi. Resposta incorrecta.
Per què?
Però, no com a mínim, incomplerta. Diem,
no és Marconi?
No. Molt generosos, que és una característica que tenim nosaltres, que Marconi va ser un dels inventors de la ràdio, però que era el més mala peça de tots els inventors que van participar en el projecte de transmetre ones a llarga distància sense fils, és a dir, la ràdio. El que sí que està clar és que es va fer milionari amb la ràdio. Cosa que no ha aconseguit gent més enllà de José Ramón de la Morena, José María García, Iñaki Gabilondo i altres d'aquests.
I Carna Sánchez.
M'estàs dient que ningú de RAC1 s'ha fet milionari?
No. Però com pot ser això?
Ni Jordi Basté ni Justo Molinero. Parlarem d'un tipus que era un aprofitat, sense escrúpols, un feixista, un ultracatòlic, un racista, una vedet de la premsa rosa de la seva època. Avui, Dia Mundial de la Ràdio, desintonitzarem a l'italià de Bolonya, com la mortadela o la salsa. Guglielmo Marconi, conegut simplement com Marconi.
A Madrid tothom té clar qui era Marconi.
Perquè aquí no, a Madrid sí.
Per molts madridistes, Marconi va ser l'alcalde del poble de Raúl González Blanco, nascut a la colònia Marconi de Madrid.
Ah, sí?
Sí, senyor.
Quito de Villaverde.
Sí, si feu Google i poseu colònia Marconi, el més probable que surti primer és colònia Marconi prostitució. Perquè és la zona de prostitució...
Hi ha una casa de senyoretes.
No, casa no, van pels
puestos. Van pels carrers.
Van pels puestos, van pels puestos.
Sueltes, van
pels puestos. Sí. Era un dels barris més humils de Madrid que es va aixecar, es va construir el 1910, a base de barraques on treballaven els obrers de la fàbrica Marconi, empresa que va fundar el propi Marconi, que ja veurem que, tot i fer-se multimilionari, era un autèntic cabró amb els seus treballadors.
Sí, per principal ser... foco de prostitución, cae el capo de...
Sí, no, ho has buscat.
Sí, sí,
i ho busca.
Tot el que diem nosaltres està documentat.
Molt bé.
Sobretot ho volem, sí.
Molt bé. Sobretot quan parlem de prostitució sabem.
Bueno, para tu. No, per cert, va ser fundada l'any 1897 com a Wireless Telegraph and Signal Company. I ho sentim modernets, perquè això del wireless i el wifi ja era del segle XIX. I es va establir a Madrid, ja es deia, quan es va establir a Madrid, es deia Marconi Wireless Telegraph. I ara es diu Ericsson.
Ah.
Perquè el 2006 la va comprar. És a dir, Marconi no hagués vingut al mobile. Com a estudiant d'enginyeria, es va obsessionar amb els experiments sobre l'ús d'ones electromagnètiques per a la comunicació telegràfica. És a dir, no amb el Fortnite, sinó amb coses rares. El primer laboratori el va instal·lar a la casa a camp de la família, perquè tenia pasta, i enviava a un col·laborador a un prat amb una pistola i ell, des de la seva habitació, li enviava un senyal de Morse. La S, que eren tres puntets. I ell, l'empleat, per confirmar que l'havia rebut, disparava l'aire. Sí, no li trobo sentit. Per què no li contestava també amb una cosa...
Perquè
això no és ràdio, joder.
Perquè
no, els dos amb una pistola,
això
joder.
Això de la pistola i la bala perduda és l'única excusa que els hi falta als del crim de la Guàrdia Urbana per justificar el que ha passat. Bueno, el que passa és que aquell experiment s'estava fent i fins i tot s'havia fet abans a molts altres llocs del món. No queda clar, però sembla bastant probable que el que en realitat feia Marconi era copiar el que feien altres científics a altres parts del món, o sigui, un copiota. Per exemple, 1860, 14 anys abans del naixement de Marconi,
sí.
James Clerk Maxwell ja havia predit l'existència de les zones de ràdio.
No. Per tant, quan ens preguntin qui va inventar la ràdio... Maxwell?
No.
Ja veurem, perquè mira, el 1872... 2 AM, és a dir, dos anys abans de l'naixement de Marconi, a Malcolm Lomis va ser concedida la patent dels Estats Units número 129.971 per una invenció utilitzant electricitat natural i establint un cercle de corrent elèctrica amb finalitats telegràfiques sense ajuda de cables, bateries artificials i podent comunicar-se d'un continent a un altre.
Sí, la puta ràdio.
És a dir, el que deia, que la ràdio va ser inventada 2 anys abans de l'aixement de Marconi.
Per tant, l'Homis
l'inventa...
No, tampoc.
El concepte teòricament està inventat. Les bases posades. El que faltava era la tecnologia per dur-la a terme i transmetre la veu humana a distància. I direu, home, això sí que... El 1892, quan Marconi només enviava S's al company de la pistola, als Estats Units, a Kentucky concretament, Nathan Stubblefield va enviar la primera frase que es va dir a la ràdio. Que la primera frase que es va dir a la ràdio, us pensareu que va ser bon dia... No, bon dia Kentucky, no?
Què van dir?
Si us acabeu de llevar, heu de ser...
Hello, Rainy.
Hello, què?
Hola, Rainy, que era l'altre que estava a l'altre...
Perdona, si estem celebrant una efemèride que va començar amb Hola, Rainy...
Sí, senyor.
Però què és això?
No s'ho va currar massa. Stubblefield va dir que està cansada i es va aprofitar, a més, dels estudis d'un alemany, Heinrich Rudolf Hertz, el de les zones argianes, com ha fet.
El dels cotxes, sí, el del lloguer de cotxes.
Sí, no.
Aquest també. És un germà d'ell.
Aquest senyor ja va demostrar que les variacions ràpides del corrent elèctric podien ser projectades a l'espai. No esteu entenent res del que estic
dient. No,
ja sí, en forma d'ones de ràdio. Similars com passa la llum i la calor.
Sí.
Ah, i un detall. Hertz, això, no el dels cotxes, el de les zones argianes, ho va demostrar el 1866. 8 anys abans de que naixés Marconi.
I ara on va parar?
Aquí anem. I hauria...
Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll!
Morning Vietnam?
Sí.
Ah, és el millor que ha fet la ràdio per la guerra.
Sí, perquè la cursa per la invenció de la ràdio s'havia convertit en un Vietnam. Resumim.
Sí.
Les bases teòriques estaven posades.
Sí.
Les primeres proves fetes. De fet,
sí.
En un radiollat s'havien fet les primeres emissions. Però faltava algú que ho hagi ajuntés tot, s'aprofités de la feina dels altres, ho patentés, es fes ric i resolgués els problemes tècnics.
Ara.
Marconi. Ara sí.
Adéu.
Ara.
Ara.
No!
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 Quins nervis.
Però què va fer Marconi?
Però quan arriba Marconi a la història?
Marconi va fer la segona part. La de fer-se ric a l'invent i patentar-ho. I sortia el Trivial Pursuit.
A veure.
Però la resolució dels problemes tècnics va ser cosa d'un senyor que es deia Nikola Tesla, que
home,
és el gran geni de la humanitat més maltractat, humiliat i apallissant pel món, pels dos galtes, com van ser Edison i Marconi, que li van aixecar la majoria dels seus invents. Tesla inventava molt, però no li treia rendiment econòmic als seus invents. Aquí va aparèixer Marconi, papam, que va ajuntar la feina feta pels científics anys abans del seu naixement i va utilitzar un oscil·lador, que no tenim ni idea de què collons.
Jo sí.
Tu sí que saps què és un oscil·lador.
Què és un oscil·lador?
I 17 patents més de Tesla per... patentar l'invent de la ràdio com el coneixem avui en dia, el 1904. El 1909 li donen el Premi Nobel de Física i en el discurs d'acceptació del premi ni va mencionar, ni va agrair, ni va parlar del paper de Tesla a l'invent que el va fer immortal. El 1943, la Cort Suprema dels Estats Units, amb Marconi ja mort, va decretar que no es podia assignar a Marconi l'invent exclusiu de la ràdio. Que oficialment, si us pregunten la resposta...
Què hem de dir? Què hem de dir? Què és?
Una invenció col·lectiva.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
El meravellós món de les patents i d'una patent de les més importants de la història, la de la ràdio, explicat des del punt de vista dels il·lustres execrables Santi Jiménez i Malcolm Otero, que, déu-n'hi-do, la història jo la sé, perquè fa un parell o tres anys vaig estar en una exposició al Cosmo Caixa, on es parlava de Tesla i s'explicava aquesta història, potser oculta expressament per no explicar les vergonyes, perquè déu-n'hi-do.
Sí.
Que hi hagi una invenció tan important en la qual hi ha hagut una contribució determinant d'una altra persona i que no es reconegui.
Que després sembla que finalment sí, i els il·lustres execrables en el seu to humorístic doncs ho expliquen i bé, jo també m'he sorprès d'això, no? Que és una invenció col·lectiva, quedem-nos amb això final que diuen. O sigui, Marconi sembla que s'emporta tot el protagonisme un cop Tesla i algun col·laborador més resolguessin alguns problemes tècnics, per després ja deixar-ho tot en safata, que Marconi d'això, diguem, se n'aprofiti.
Bé, doncs estem parlant de ràdio gairebé quan estem al Dia Mundial de la Ràdio d'enguany, d'aquest 2024, que és l'any del centenari de la ràdio al nostre país. Ràdio Barcelona, el proper novembre, arriba al centenari. Esperem, doncs, també celebrar-ho des d'aquí al nostre programa, la Maroteca de la Ràdio. Hi ha una expressió ara que volia parlar breument per introduir el següent tema, que és aquell de puja la ràdio. Puja la ràdio, que vol dir puja el volum, evidentment.
Sí.
I saps quina cançó, precisament, es diu així?
Que es diu Puja a la ràdio.
Sí.
I es diu en català.
Mira,
és...
escolta. Súbeme la ràdio. La coneixes, no?
Em temo que no, perquè em temo cap on baixo.
Ah, val. Deixem uns segons, només. Súbeme la ràdio amb Enrique Iglesias. Súbeme la ràdio, que esta mi canción. Siente lo que una expressió aquí, Jordi, que jo no he entès massa com s'expressa, eh? Que és... súbeme a la ràdio... algú diu així com escucha el bajo que va subiendo. Vull dir, és com un contrasentit, no? Una mica... Suposo que vol dir que puja o bé el volum o bé el to.
O d'intensitat, sí. Sí, sí. El bajo que va subiendo.
I tráeme el alcohol que quita el dolor.
Sí, 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 moltes coses.
Però... Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Bé, et diria que és de dintre de les lletres espantoses que he sentit de reggaetons, aquesta potser sigui la de que menys, però vaja.
Sí, estic d'acord, n'hi ha de molt pitjors, però sí, diguem que la profunditat és de nivell de Nobel, pràcticament.
Sí. Sí, 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 sí. Em veia un vídeo que hi havia un muntatge de com havien passat de Michael Jackson en una actuació d'aquella època, on, bé, musicalment impecable, no hi ha res a dir, musicalment, segons quins personatges del d'un escenari cantant reggaeton. Com hem transcendit fins aquí?
Bé, hi ha una involució moltes vegades, no?, de moltes coses de la societat. Però bé, nosaltres estem aquí almenys per veure el que es feia abans i d'aquesta manera posem en relleu i en valor les coses que eren millors abans que ara, que lamentablement cada vegada potser és una qüestió d'edat nostra, també ens hi trobem que ens trobem que hi havia moltes coses millors abans que ara.
Sí, jo reflexiono això també. O també vam viure amb molta intensitat una època on tot era nou.
Clar, també.
O sigui, tot s'inventava. Ara no parem de tenir la sensació de que quasi tot està inventat, no? Però vam viure que apareix el mòbil, però vam viure que quan apareix un contestador automàtic de cinta, quan apareix un Discman, quan apareix un minidisc, quan apareix un MP3, o sigui, veiem una revolució constant en la tecnologia, no? I bé, quanta gent sempre diuen que si els 80 o els 90 van ser una època que mai tornarà.
Bé, suposo que també és l'època que relaciones amb la teva joventut.
Sí.
I que, per tant, doncs, estaves més obert a tot, tenies més temps, no tenies càrregues, i, per tant, diguem, eres lliure de fer moltes més coses que ara, doncs, potser no pots fer per això, perquè tens fills, perquè has d'anar a treballar, i aquestes coses que abans no feies, no? Però abans, fora d'estudiar, doncs què podies fer? Escoltar la ràdio, és el que fèiem nosaltres, no? Més sí. Que mirar la tele, jo sempre ho he dit, la tele potser de més petit sí, amb els dibuixos animats, etc, però després sí. Jo la ràdio sempre.
Sí, 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 això és cert, bé, però la nostra adolescència ja dels 16-17 ja comencen a sortir les PlayStation, vull dir que ja podem jugar. Em refereixo que és una època d'invencions, d'invencions que avui en dia doncs, els nostres fills sempre diem que han nascut amb tot ja.
I com serà la ràdio demà, ja que ens acostem a aquest dia de la ràdio? Jordi, com ho veus tu? Perquè jo crec que hem intentat fer futurologia en algun moment, però sí. Tu creus que seguirem tenint transistors, entre cometes, d'aquí 30 anys o no?
Ara em fa difícil de dir, no? Creus que desapareixeran? Doncs no ho sé. Mira, tot just ara fa 4 dies que es parla de que es deixa d'emetre la TDT. La TDT sense alta definició, que a mi em sonava superlluny això ja, o sigui, jo la TDT fa molts anys que la tinc oblidada ja. Tot just ara sembla que s'apaga la que no té alta definició, o sigui, encara hi ha moltes televisions que comencen a funcionar, que continuen funcionant amb la TDT. Doncs amb la ràdio, que desapareguin les zones hertzianes, jo crec que no. Jo crec que no desapareixerà. Que un locutor de ràdio passi a ser una IA amb una veu informatitzada, totalment humana, i que el que faci és llegir o inventar-se un text, vaja, no. Espero que no. Jo crec que això un dia ho vaig sentir, no? De que potser cada cop més el segell de fet per un humà tindrà més valor.
Bé, de fet, ja existeix això. Ja hi ha emissores que han fet proves i que jo penso, per exemple, que és una solució per la típica emissora que no... potser sí, però clar, això seria una cosa una mica obsoleta ja, eh? A nivell informatiu va ser una cosa molt fresca. No, em referia més, en lloc de posar música enllaunada durant tota la nit, doncs agafes qualsevol text que tinguis tu escrit i li passes a la màquina perquè el llegeixi entre cançó i cançó, per exemple.
Sí, vaig més enllà, que la màquina ja no li hagis de passar un text, ella mateixa ja se l'apanyi.
Tot arribarà.
Que això és la IA, no? Jo espero que no desaparegui. S'ha dit tantes vegades, no?, que si... Video kill the radio star, A quina època es deia això?
1980, si no m'equivoco.
Doncs aquí estem. Doncs esperem que això encara pugui durar.
Bé, doncs, el que sí que no dura, no dona per més, ja és aquesta hora de ràdio, és a dir, que ens acomiadem fins ben aviat amb un tema més que ara us presentarem per acabar el programa. Abans, però, com sempre, les nostres dades de contacte, Jordi, en tenim dues.
Sí, tenim un correu electrònic, ja sabeu, ens podeu escriure, a veure què teniu per casa. hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un número de WhatsApp.
És el 689-1074-83, 689-1074-83. Qualsevol gravació antiga de ràdio que creieu que val la pena de compartir amb nosaltres. I al seu torn també amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Comunicació i Hemeroteca General de la Universitat, doncs aquí estem per facilitar tota aquesta informació a la web de l'Arxiu Sonor. Gràcies per escoltar-nos. Marxem amb un tema que, de fet, forma part d'un dels separadors del nostre programa, de Rammstein, que es diu Radio, senzillament, i que es va publicar l'any 2019. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat.
Gràcies a tots i bona ràdio.
Notícies en xarxa.